Bon dia, més confidencialitat, més confortabilitat i, en conseqüència, un millor servei. Així serà la nova oficina d'atenció al ciutadà d'Olot.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Havíem arribat a un punt que sobretot ens ho van fer molt evident els anys, els mesos del Covid, de que no estàvem atenent a la ciutadania de la manera que volíem, amb llocs poc espaiosos, a vegades amb falta de confidencialitat, perquè determinades gestions demanen de disposar d'espais on aquell ciutadà o aquella persona que ve pugui explicar la situació en què es troba en una situació confortable, de confidencialitat, i això ho podrà proporcionar aquesta nova oficina.
Acabem d'escoltar l'alcalde d'Olot, Pep Berga, en declaracions en aquesta roda de premsa de preestrena d'aquesta nova oficina d'atenció al ciutadà d'Olot. S'estrenarà el proper dilluns i estarà ubicada molt a prop de Can Joanetes, al Firalet, amb una superfície d'uns 500 metres quadrats en total. L'equipament, que també serà la seu de l'oficina d'habitatge, comptarà amb suports digitals importants i oferirà més serveis que fins ara a la ciutadania. De seguida en coneixem tots els detalls, però abans, com sempre, toca repassar la resta d'actualitat en titulars. Avui és dijous 29 d'agost de 2024.
El dia en 4 minuts.
La comissió del tren tram Olot-Banyoles-Girona demana al nou govern de la Generalitat que acceleri els estudis de viabilitat. Exigeixen que el projecte no quedi en un calaix i es tinguin en compte les noves dades facilitades pel Ministeri de Transports. Una cinquantena d'establiments participaran a la botiga al carrer d'estiu. Divendres a la tarda i dissabte, durant tot el dia, els comerciants Olot oferiran descomptes especials. Cada any es detecten més casos d'infeccions per transmissió sexual a Catalunya i és que també es fan més proves per detectar-les. Les que presenten una incidència més elevada són la clamídia i la gonorrea. En matèria cultural, més continguts i més propostes temàtiques són les novetats del Besalú Medieval, que tindrà lloc aquest mateix cap de setmana a la Via Comtal. Una quarantena de balladors d'arreu de Catalunya participaran al 82è concurs de colles sardanistes que tindrà lloc aquest cap de setmana a la plaça Major d'Olot. Tots ells, dividits en tres grups, s'exhibiran per guanyar la batalla de sardanes. En esports, TEA Garrotxa recapta més de 5.000 euros en el torneig entre Unió Esportiva Olot i Unió Esportiva Figueres. Unes 300 persones hi van assistir aquest dimecres al vespre a l'estadi municipal d'Olot. També en futbol, a tercera catalana, el Club Esportiu Sant Joanenc lluitarà per arribar a l'últim terç de temporada amb opcions de pujar. Ho faran amb nou entrenador a la banqueta, un tècnic experimentat com és David Antó. I avui, en aquest informatiu, coneixerem la història de la Rita i en Gerard, de viure la rutina a viure el dia a dia. Durant la pandèmia es van comprar una ambulància que van convertir en camper. Avui els escoltarem.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. Salvador Illa reuneix per primera vegada Palau amb els sindicats de Comissions Obreres i UGT. La reunió és una presa de contacte de Pacheco i Ros amb el líder socialista. Per la seva banda, el Partit Popular convoca Montero a un ple del Senat el 4 de setembre perquè expliqui l'acord pel finançament singular de Catalunya. Els populars critiquen que el qualifiquen com a secessionisme fiscal. El Col·legi d'Economistes celebra el descens de l'IPC a l'agost. L'entitat alerta de la volatilitat dels preus de l'electricitat i els serveis en els propers mesos. Per altra banda, la cimera social de l'aigua no vol una nova dessaladora a l'Empordà i exigeix mesures per reduir consums. Demanen al nou executiu iniciar processos de participació per elaborar un nou full de ruta. En la pàgina internacional, Espanya assumeix que Venezuela no entregarà les actes electorals i demana a la Unió Europea que actuï en conseqüència. Álvarez diu que no faran cap reconeixement si no poden contrastar els resultats i insta a Maduro l'oposició a negociar. I dones cantant a les xarxes és la resposta a la prohibició de la veu femenina a l'Afganistan. Coincidint amb el tercer aniversari de la recuperació del poder, el govern talibà ha prohibit que se senti la veu de les dones a l'espai públic. Dijous marcat en l'apartat meteorològic per al sol en gran part del país, tot i que aquests núvols, especialment al sud, ja poden arribar a ser precipitacions de cara a la tarda. Quan faci sol, durant les hores màximes, ja a les properes de migdia i tarda, la temperatura pujarà i també ho farà l'aixafogor a causa de l'elevada humitat. De cara ja a divendres comença a arribar aquest aire més fresc que entra per les capes més altes de la troposfera que afavorirà el creixement de nuvolades. Al matí serà variable amb nuvolades més destacables a Ponent, que guanyaran terreny cap a la Catalunya central i el Pirineu, i més sol al litoral, això sí, amb núvols alts. La tarda serà d'alguns ruixats a l'Alt Pirineu i a l'interior, especialment ja de les comarques tarragonines. A casa nostra no s'esperen ruixats considerables ni aquesta tarda ni de cara ja a demà divendres.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dijous 29 d'agost de 2024. Com sempre ja ho saben, estan escoltant l'informatiu migdia de Ràdio Olot, al 98.1 FM i radioolot.cat. Avui comencem parlant de la nova oficina d'atenció al ciutadà d'Olot, que s'estrenarà aquest proper dilluns i que aportarà més confidencialitat, més confortabilitat i, en conseqüència, un millor servei. Estarà ubicada molt a prop de Can Joanetes, al Firalet, i tindrà una superfície de 500 metres quadrats. L'equipament, que també serà la seu de l'oficina d'habitatge, comptarà amb suports digitals importants i també oferirà més serveis que fins ara a la ciutadania, informa Joel Tallant.
La nova oficina d'atenció al ciutadà d'Olot estarà situada al número 2 del passeig Bisbe Guillemet, a les antigues dependències de la Caixa, a molts pocs metres de l'Ajuntament. Fins ara estava situada als baixos de Can Joanetes, on no hi havia prou espai per donar resposta a les necessitats ciutadanes que han anat creixent amb el pas dels anys. L'alcalde d'Olot, Pep Berga, ha reconegut que no es donava el servei que un equipament d'aquestes característiques ha d'oferir.
Havíem arribat a un punt que sobretot ens ho van fer molt evident els anys, els mesos del Covid, de que no estàvem atenent a la ciutadania de la manera que volíem, amb llocs poc espaiosos, a vegades amb falta de confidencialitat, perquè determinades gestions demanen de disposar d'espais on aquell ciutadà o aquella persona que ve pugui explicar la situació en què es troba en una situació confortable, de confidencialitat, i això ho podrà proporcionar aquesta nova oficina.
L'Ajuntament va comprar les noves dependències i va encarregar el seu disseny interior als arquitectes Estudio Alem. S'ha tingut especial cura en el mobiliari i en el condicionament i climatització. Disposa d'un taulell de benvinguda, una sala d'espera amb capacitat per 27 persones i una illa central on hi haurà 10 punts per l'oficina d'atenció ciutadana, 8 més per l'oficina local d'habitatge i una zona d'atenció en grups més privada on poder fer diferents serveis, a banda d'una àrea de back office des d'on es faran els treballs de control intern de l'oficina. Pep Berga diu que les xifres justifiquen sobradament aquest canvi d'emplaçament.
Estem parlant de moltes gestions diàries, estem parlant de que el 2023 es van atendre 26.000 persones a l'oficina d'atenció ciutadana, 37.000 tràmits, comparat també amb l'oficina d'habitatge que va atendre 31.000 persones l'any 2023, si ho dividiu això per els dies laborables, descobrireu que pràcticament són 250-260 atencions diàries les que s'acaben fent des de l'OAC i des d'habitatge, per tant, són moltes persones.
La nova oficina d'atenció al ciutadà tindrà una zona d'autoservei assistit perquè els ciutadans puguin fer els seus tràmits de forma telemàtica sense haver de passar per les taules. Però això no és tot. L'Ajuntament vol que sigui un punt on s'hi puguin fer altres gestions i serveis.
Aquí s'hi faran més coses. S'hi podran fer també campanyes d'inscripció de l'Estiu Riu, les de les escoles Bressol, campanyes que puntualment l'Ajuntament pugui organitzar, perquè el que tenim sobretot és espai de sobres per atendre allò que tenem actualment, però també és una oficina pensada però en el futur doncs, absorbir nous serveis i noves atencions doncs, que es puguin donar.
La nova oficina d'atenció al ciutadà, que s'estrena dilluns, mantindrà l'horari habitual, de dilluns a dijous, de les 8 del matí a les 6 de la tarda i els divendres de 8 a 3. L'Ajuntament ha organitzat pel proper dimarts de 3 a 5 una jornada de portes obertes perquè tothom qui vulgui pugui visitar les noves instal·lacions. No cal reserva prèvia. L'OAC abandona Can Joanetes, on ja ha estat des del trasllat de l'Ajuntament aquestes dependències. Ara farà 30 anys.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació A+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes en mobilitat. La comissió del tren tram Olot-Banyoles-Girona demana al nou govern de la Generalitat que acceleri els estudis de viabilitat. Exigeixen que el projecte no quedi en un calaix i en tinguin en compte les noves dades del Ministeri de Transports que avalen la construcció d'aquesta infraestructura. Volen que el tren tram sigui un transport beneficiós tant per a ciutadans com també per a empreses.
Ràdio Olot, ara i sempre, som informació.
L'arribada de Salvador Illa al govern de la Generalitat ha provocat que projectes que estaven en marxa de la mà de l'equip de Pere Aragonès ara es trobin pendents del que decideix el nou govern. En mobilitat, la Garrotxa hi té molts interessos centralitzats, com per exemple en el projecte constructiu de la variant d'Olot. Un dels altres focus d'atenció és com avançarà el tren tram d'Olot-Banyoles-Girona. Des de la comissió expliquen que el compromís per part del govern és ferm en tirar-lo endavant i així ho ha refermat una de les membres de la comissió, Macarena Domínguez, als micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió.
Sí que estem realment satisfetes perquè s'ha inclòs dintre els acords d'investidura dels nous grups, per tant, el compromís polític continua, ja hi érem l'anterior govern i continua amb aquest, això és un punt realment positiu i que remarquem.
En aspectes més concrets, des de la comissió del tren tram Olot-Banyoles-Girona demanen que s'avancin els estudis de viabilitat i es tinguin en compte les noves dades del Ministeri de Transports. Unes xifres que, com explicàvem fa uns dies, demostren que el tren tram podria arribar a transportar més de 6 milions de persones en un any.
Demanaríem en primer lloc que s'accelerin aquests estudis de viabilitat perquè, doncs, com comentava, ja anem força tard. D'altra banda, que es prenguin en consideració les noves dades que ha tret el Ministeri de Transports i que es faci amb una visió doncs, d'acord a les necessitats tant socials, empresarials com ambientals i de territori que tenim a les nostres comarques.
Domínguez també ha afegit que des de la comissió veuen complicat fixar una data per dir que el projecte pot ser una realitat. Confien que compleixi amb l'agenda 2030 que lluita per la mobilitat sostenible, any en què, segons la Unió Europea, el transport hauria de ser el màxim respectuós possible amb el medi ambient. Una cinquantena d'establiments participaran aquests dies a la botiga al carrer d'estiu. Divendres a la tarda i dissabte durant tot el dia, els comerciants d'Olot oferiran descomptes especials. A més, les parades del Mercat d'Olot també s'adhereixen a la iniciativa amb ofertes concretes durant els mateixos dies de la botiga al carrer. Natàlia Moreno.
Un any més, l'Associació de Comerciants d'Olot torna a portar a terme una nova edició de la botiga al carrer d'estiu, que es realitzarà en el seu format habitual durant un dia i mig des de la tarda del divendres i durant tot el dissabte. Una cinquantena d'establiments s'han sumat a aquesta iniciativa, que per quart any consecutiu també compta amb la participació del Mercat d'Olot. Les parades s'han sumat a la campanya i alguns dels establiments oferiran promocions 2x1 en part dels seus productes coincidint amb la botiga al carrer. Des de l'Associació de Comerciants d'Olot continuen apostant per aquesta experiència comercial que edició rere edició assoleix una bona resposta i que ja s'ha consolidat com una fórmula per potenciar el comerç local i de proximitat. La iniciativa coincideix amb el final de la campanya de rebaixes periòdiques i serveix per posar el punt i final a aquests períodes d'ofertes especials, funcionant com un revulsiu per al conjunt comercial d'Olot.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot. La referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot. Focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot. Ara i sempre amb la informació. Ara i sempre amb tu.
Cada any es detecten més casos d'infeccions per transmissió sexual a Catalunya i és que també es fan més proves per detectar-les. Les que presenten una incidència més elevada són la clamídia i la gonorrea. El motiu principal és l'increment dels contactes sexuals, sobretot entre els joves. L'ús del preservatiu continua sent la protecció més eficaç. Ens en dona més detalls la Judit Lechón.
Creixen els casos d'infeccions per transmissió sexual a Catalunya i un dels motius principals és perquè ara es fan més proves de detecció. També hi ha més consciència entre la població sobre la necessitat de sotmetre's a diagnòstics de manera periòdica per descartar qualsevol anomalia, perquè la majoria de les infeccions no presenten una sintomatologia concreta. Cal tenir en compte que qualsevol persona amb una vida sexual activa pot contraure una infecció per transmissió sexual en algun moment de la seva vida. Per això s'han de normalitzar i que no siguin un tabú. Lourdes Salgueda és llevadora.
Degut a la globalització i a la consciència que hem agafat tots de que realment les proves són necessàries, el que això ha fet que les persones acudeixin més a nosaltres a demanar-nos proves i també que nosaltres actuem d'una manera oportunista cada vegada que ve una persona a fer-se qualsevol consulta dels nostres serveis, doncs que aprofitem i li recomanem fer-se un cribatge d'ITS també, no? I això fa que hem fet moltes més proves i per tant se n'estan diagnosticant i tractant molts més.
L'ús de preservatius per evitar el contacte entre les mucoses és el mètode més eficaç de prevenció, encara que no ho és el 100%. Per això les proves diagnòstiques es converteixen en el millor aliat a l'hora de detectar qualsevol infecció.
Els mètodes de barrera sí que són els més adequats, perquè el que prevenen és el contacte entre les mucoses, vale? I amb aquest flux de mucosa de recte, vagina, penis. Per tant, els de barrera continuen sent els mecanismes estrella en quant a prevenció, tot i que l'important, com que no són 100% prevenibles, el més important és fer-se una prova un cop l'any, sobretot en fases de més, en edats de més risc, on es tenen més contactes sexuals, i per tant aquí estaria bé fer-ho com a mínim un cop l'any.
A Catalunya les ITS més recurrents són la clamídia i la gonorrea. Se'n detecten més perquè es fan més proves, però també perquè els contactes sexuals han incrementat, sobretot entre el jovent.
Hi ha hagut un augment de contactes sexuals amb el tema de les APP de cites, per exemple, no? Que aquí doncs això ha fet que s'incrementin les parelles sexuals i, per tant, això també augmenta el risc d'enfermetats.
L'educació sexual està a l'ordre del dia i s'intenta que sigui present en tots els centres educatius per sensibilitzar sobre les ITS, la seva incidència i com prevenir-les.
En matèria cultural, a Besalú, més continguts i més propostes temàtiques al Besalú medieval d'aquest cap de setmana a la Vila Comtal. Són de les grans novetats que hi haurà en l'edició d'enguany. Durant 48 hores, Besalú viatjarà 11 segles enrere amb més d'un centenar d'activitats per a tots els públics. El Besalú medieval és una de les cites culturals més importants de l'any al municipi.
Besalú ja es prepara per viure un dels caps de setmana més importants de l'any, el Besalú medieval. Els carrers, les places, les botigues, el pont i fins i tot la seva gent es transformaran per reviure l'època gloriosa de l'antic comtat de Besalú. I tot plegat, evidentment, emmarcat en un escenari perfecte per submergir-se 1000 anys enrere. Germán Mas, regidor de Turisme de l'Ajuntament de Besalú, remarca la importància de la fira pel municipi.
El Besalú medieval vindria a ser la celebració amb més índex del públic que ens venen a visitar i podria ser una de les activitats més potents que té la vila, per no dir que sigui la més potent. És un dia molt marcat dintre l'agenda, no només per l'agenda de Besalú, els vilatans, sinó per tota l'agenda de la comarca que s'apropa en aquests dies a veure'ns.
Durant 2 dies, la Vila Comtal es farcirà d'activitats per totes les franges d'edat: abanderats, teatre d'acció, un mercat medieval, tallers i titelles, música al carrer i recreacions històriques, com ara unes justes de cavall sota el pont medieval. El programa inclou també animació nocturna i un sopar medieval als claustres de Besalú.
Avancem amb la creació de continguts, ampliem les propostes temàtiques, continua la proposta des de l'Ajuntament de fer un tipus d'actuacions que siguin familiars i transversals. Busquem que tothom trobi un encaix dintre aquest Besalú medieval, perquè Besalú medieval és una activitat que és per tothom. Gràcies a això podem trobar-nos coses pels nens més petits fins a coses així una mica més de por per a la gent més gran i que sigui més atrevida.
I precisament per la gent més atrevida hi ha una cita obligada a Besalú. És el carrer dels Atrapats, on durant dues nits es despertarà els personatges més terrorífics de la història medieval més fosca. Una activitat duta a terme per voluntaris del poble que ja s'ha consolidat dins del Besalú medieval. Les entrades pel sopar medieval, així com tota la programació, la podeu trobar al web de l'Ajuntament de Besalú o a l'Oficina de Turisme.
I abans dels esports, parlem de sardanes perquè una quarantena de balladors d'arreu de Catalunya participaran al 82è concurs de colles sardanistes que tindrà lloc aquest cap de setmana a la plaça Major d'Olot. Tots ells, dividits en tres grups, s'exhibiran per guanyar la batalla sardanes. La banda sonora anirà a càrrec de la cobla principal d'Olot, Júlia Roca.
Una de les principals tradicions del nostre país és la sardana i aquest dissabte la plaça Major d'Olot acollirà el 82è concurs de colles sardanistes. Al voltant d'una quarantena de persones de tres colles i diferents punts del territori s'exhibiran per convertir-se en el grup guanyador del concurs. Ignasi Riera, el president de l'Associació Sardanista d'Olot, explica que l'exhibició començarà amb un galop d'entrada i seguidament una sardana de lluïment valorada per un jurat.
La sardana de lluïment, hi ha una gent que ho valora, és la part del jurat, valora aviam si salten tots alhora, si salten molt, si van a ritme, si tots porten el mateix compàs, els braços si estan aixecats igual, si somriuen, si no. Totes aquestes coses ells van valorant i si veuen coses que no els hi agrada van posant punts i la colla que guanya és la que té menys punts.
El concurs continuarà amb una sardana revessa, una segona sardana de lluïment i finalment totes les colles ballaran la sardana Adéu Vila d'Olot. Els actes acabaran amb 5 sardanes i un repicó per tots els públics. El proper 2025 Olot serà la capital de la sardana i des de l'Associació Sardanista d'Olot remarquen la importància de seguir mantenint la tradició.
Si des de l'Ajuntament també s'ha acceptat el repte de ser a capitalitat és per potenciar la sardana, però també per buscar aquest, bueno, o relleu o aquest tarannà de la gent.
El concurs de colles sardanistes començarà a les 9 del vespre i té previst posar punt final al voltant de la mitjanit.
L'esport a Ràdio Olot.
En esports, Cea Garrotxa recapta 5.525 euros en el torneig entre Unió Esportiva Olot i Unió Esportiva Figueres. Unes 300 persones hi van assistir aquest dimecres al vespre. La segona edició del torneig s'ha celebrat enguany a Olot i ha comptat amb diversos sortejos de samarretes d'equips professionals, entre les quals les del Barça i el Girona. Tots els beneficis han anat destinats al trastorn de l'espectre autista. El futbol era el de menys aquest dimecres al vespre a l'estadi municipal d'Olot, en el marc del torneig TEA entre Unió Esportiva Olot i Unió Esportiva Figueres. En una tarda vespre marcada per la solidaritat, Olot i l'empordanesos es van enfrontar en quatre categories diferents amb l'objectiu de col·laborar amb el trastorn de l'espectre autista. Durant el dia es van fer sortejos de samarretes d'equips professionals com el Barça, el Girona o el Llevant. Un dels membres de l'àrea social de la Unió Esportiva Olot és Jordi Masó.
Una visibilitat, un conjunt de persones, identitats del territori, als quals poques vegades se li dona la visibilitat. Llavors aquí a Olot el nostre projecte social crec que és un referent, crec que estem fent les coses molt, molt bé i encara les podem fer millors. I una mica és donar visibilitat i ajudar amb el nostre petit granet de sorra, ja sigui amb aquesta donació o amb altres funcions, per ajudar-los amb el que faci falta.
Pel que fa als resultats esportius, la tarda de torneig va començar amb la victòria de l'equip juvenil olotí per 1-0 i va continuar amb un empat a 5 entre el Club Atletisme Garrotxa i l'equip d'Integra del Figueres. Més tard va ser el torn dels dos sèniors, tant en el femení com en el masculí. La victòria va ser per al Figueres per 1-2 i 0-1 respectivament. El conjunt a l'empordanès es va acabar emportant el torneig TEA. D'Olot passem a Sant Joan les Fonts perquè el Club Poliesportiu Sant Joanenc lluitarà per arribar a l'últim terç de la temporada amb opcions de pujar a la segona catalana. Els Sant Joanencs jugaran el seu segon any consecutiu a tercera. Ho faran ara amb un nou entrenador a la banqueta, un tècnic experimentat com és David Antó. Qui ha parlat amb ell és en Guillem Guardiola.
Els nostres objectius és competir tots els partits, i tractar d'arribar a l'últim terç de l'últim 25% de temporada amb opcions de pujar. El nostre objectiu ha de ser aquest, els jugadors també ho tenen clar, la Junta ho té clar, nosaltres també, hem de ser ambiciosos, però hem d'anar pas a pas, hem de construir l'equip perquè competeixi tots els partits i a partir de sumar de 3 en 3, doncs serà quan arribarà el tram de la final de la temporada i que nosaltres tinguem opcions d'estar dalt.
El nou entrenador del Club Poliesportiu Sant Joanenc ho té claríssim. La passada temporada a Tercera Catalana no va ser tan plàcida com la primera a Quarta Catalana, però la idea ha de ser arribar al tram final de la Lliga amb opcions d'ascendir. Un objectiu a l'alçada de la plantilla que el club està construint. L'equip estarà format sobretot per una àmplia base de jugadors que han confiat en el projecte des del primer minut, com Nil Roura, Àlex Gutiérrez, Xerri o Joan Pujol. Això sí, els aficionats no tardaran gaire a valorar el calibre dels fitxatges que ha incorporat el club aquest estiu. Són noms coneguts, sobretot el de l'exjugador del Bosc de Tosca, Àlex Darnés, un autèntic reforç de luxe.
L'Àlex Darnés també s'ha afegit al nostre projecte, també il·lusionat i amb una experiència molt gran en categories superiors, i la veritat és que per nosaltres és un reforç de luxe que ajudarà també els més joves, que ens ajudarà a tots plegats. També s'ha incorporat en Momo, un altre jugador també de nivell, de categories superiors, que també ens donarà molta seguretat defensiva i té també molta experiència i per tant també ens ajudarà molt. I jugadors també una mica més joves, com en Hadi, com l'Abdú.
La plantilla també la completaran jugadors procedents de l'equip juvenil com Cesc Soy a la rereguarda i Arnau López a la davantera. De fet, els juvenils tindran un paper protagonista, almenys en aquesta pretemporada. El Club Poliesportiu Sant Joanenc ja s'ha estrenat aquest dissabte a casa en el primer amistós de preparació contra el Rosa City.
I avui a la contraportada coneixem la història de la Rita i en Gerard, de viure la rutina a viure el dia a dia. I got this old guitar, the strings are rusty but it's all I need. Bring in the kick drum, it can back the beat. Let's gather around and sing a song. Durant la pandèmia es van comprar una ambulància que van acabar convertint en camper. Un cop la van acabar, es van fer a la carretera i han emprès un viatge que els ha canviat la vida. Ara han tornat a casa amb un nou objectiu, viatjar i ajudar altres persones a emprendre el seu propi viatge. Una història que ens explica l'Òscar Gravalosa.
La Rita i en Gerard vivien vides normals treballant de 9 del matí a 5 de la tarda. La Rita com a biòloga i en Gerard com a enginyer, però estaven cansats de la rutina i un dia van decidir agafar la carretera amb rumb al nord. A l'inici de la pandèmia de la Covid es van comprar una ambulància que van camperitzar al llarg d'un any i mig, al final del qual van emprendre el seu viatge per Europa. Es van passar 10 mesos viatjant, durant els quals van recórrer 28.000 quilòmetres i van visitar 22 països diferents. Però, segons expliquen, aquest canvi no va ser fàcil, sobretot per haver conviscut en un espai tan reduït.
Els primers mesos, al final, el viatge provoca una tensió, entenc, no? De dir, ostres, què faré demà? On vaig a dormir? Ara he d'emplenar aigua? Ai, que no tenim electricitat? O sigui, hi ha uns certs moments de tensió que, vulguis o no, un els acumula i al final, bueno, sempre ho acabes pagant amb la persona al costat.
Al principi sempre dic que ens discutíem moltíssim, perquè sempre és el que dic, jo crec que tots dos estàvem passant per un canvi molt gros a les nostres vides, amb un espai molt petit, i que, vulguis o no, tu estàs passant un canvi per dintre que ho expresses, saps? Però a mica en mica, no?, ens vam anar adaptant. Mm-hmm. I al final, la veritat és que superbé.
Durant el viatge van subsistir dels seus estalvis de treball telemàtic, però asseguren que, com que no tenien casa, les seves despeses es van reduir dràsticament i això els permet viure còmodament. Per poder mantenir la família i amics informats del seu viatge, van crear un compte d'Instagram anomenat Deambulant Van, on pengen fotos i vídeos del seu viatge. De mica en mica, el compte va anar creixent i ara compten amb 7.000 seguidors. Aquest interès pel seu viatge els va moure a muntar una empresa d'assessorament i homologació de furgonetes camperitzades anomenat Homologa Van, que ara per ara és la seva prioritat. Tots dos asseguren que aquest viatge els ha canviat el seu objectiu i forma de vida per a millor.
Ens ha servit per tornar amb un projecte nostre i amb una idea de futur i de negoci que a nosaltres ens escau a la nostra manera de ser, i de viatjar i de fer. Per tant, jo consideraria que sí, que ens ha canviat la nostra vida ara mateix.
Sí, és, o sigui, sí que és veritat que bueno, jo sempre dic, no?, que quan la gent quan surt a viatjar, o sigui, allò que típic que es diu és que et canvia, que canvis, no sé què. Jo crec que tampoc hem canviat nosaltres, però sí que ens ha canviat el nostre objectiu de vida.
Tot i que han hagut de tornar a casa per un compromís, asseguren que tenen la intenció de tornar a la carretera i seguir viatjant.
Amb la història de la Rita i en Gerard tanquem l'informatiu migdia d'aquest dijous 29 d'agost de 2024. La informació torna a Ràdio Olot a partir de les 3. Adeu-siau. Strings are rusty, but it's all I need.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.